Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Rates i més rates, aquesta és la situació que han de suportar els veïns del carrer Santa Eulàlia i el barri de Can Puiganer. Afirmen que la presència dels rosegadors s'ha fet insostenible i que estiu rere estiu la situació es repeteix. Una de les afectades, Jessica Estepa, apunta que l'origen del problema podria ser un immoble abandonat.
Llevamos como 2 o 3 años. Hicimos una manifestación y, bueno, se consiguió que se vaciara la nave y conseguimos un poco, pero claro, todos los veranos estamos en el mismo problema. No sabemos exactamente el foco de dónde puede venir. Si puede ser, la nave abandonada ahora mismo está limpia. Al vagabundo han conseguido que lo estén unos días fuera, pero sigue habiendo ratas, claro. Es una cosa que se reproduce tanto y es que no paramos, llevamos pues 3 años así.
L'Ajuntament ha netejat l'immoble i ha fet un primer tractament antirrosegadors. Segons diuen els veïns, s'hauria de repetir el 10 d'agost. És la notícia del dia, però en tenim més que repassem tot seguit.
Titulars.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat les pròximes hores la pròrroga del toc de queda durant els pròxims 15 dies. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Sabadell és un dels 176 municipis afectats per l'ampliació del confinament nocturn, malgrat que la incidència de la Covid-19 ha baixat significativament en els últims dies i ara se situa en els 304 casos per cada 100.000 habitants. La mesura s'allargarà fins al 20 d'agost.
I les sabadellenques Maica García i Judit Forca juguen aquesta hora el bitllet a la final de waterpolo dels Jocs Olímpics de Tòquio.
Ara mateix la selecció espanyola guanya Hongria 7-4.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Ja tenim aquesta temperatura més alta que la d'ahir aquesta mateixa hora, excepte a punts de litoral sud o bé també cap a la zona de Ponent, on la temperatura és força similar, però també ha de pujar durant aquestes immediates hores. De cara a la resta de la tarda i durant la resta de la jornada s'espera un temps força estable, amb domini del sol i amb el creixement d'alguns núvols d'evolució a la zona del Pirineu. Sí que cap a la zona de les comarques gironines, a hores d'ara hi ha alguns núvols, aquests no acabaran de fer net, sí que momentàniament es poden trencar deixant el cel variable, però en qualsevol cas tampoc no han de deixar precipitació. Ja de cara al final del dia, avui es tornaran a formar aquests núvols baixos que sobretot afectaran a punts del litoral i prelitoral i, de fet, s'han de mantenir també durant aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del transport públic, com funciona aquesta hora? Adrià Rodríguez, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de Barcelona i no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora un accident a l'autovia 2 Esparreguera provoca aturades de 2 quilòmetres en sentit Lleida. També hi ha tallat un carril a la C-16 a Balsareny a l'altura del punt quilomètric 66 en sentit Berga, també per un accident, en aquest cas, entre un camió i un turisme. Passant pràcticament 4 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els veïns del carrer Santa Eulàlia de Can Puiganer estan desesperats. La presència de rates a la zona s'ha fet insostenible. Per aquesta raó, insten l'Ajuntament a prendre mesures més contundents per aturar la plaga. Els afectats creuen que l'origen dels rosegadors és un immoble abandonat ubicat al número 39 del mateix carrer. Tot i que el consistori l'ha netejat, els veïns no noten la diferència. Els habitants del carrer Santa Eulàlia denuncien que porten 3 estius seguits amb el mateix problema.
I ara qualifiquen la situació d'insostenible. Jessica Estepa, una de les veïnes afectades per la plaga de rates, ha explicat algunes de les situacions que han de suportar.
Que tienes que ir vigilando por la calle, que tienes que cruzar la acera, no puedes cruzar por donde salen las ratas, porque te arriesgas a que te salga una rata en cualquier momento. La situación es que no podemos aparcar en determinado sitio de la calle porque se han metido dentro de los coches de los vecinos y han tenido que sacar rata de los motores, dentro de los radiadores. Claro, se te meten por dentro y es un peligro.
Estepa ha comentat que els rosegadors surten d'una nau on hi malviu un home que acumula trastos vells i deixalles. Tot i ser una propietat privada, l'administració local l'ha netejat de manera subsidiària. Alhora, ha aplicat un tractament a la via pública, segons ha dit aquesta veïna, que es repetirà el pròxim dia 10. Els veïns confien que la situació es redreci en les pròximes setmanes, però s'emplacen al mes de setembre en cas que les rates no desapareixin del carrer Santa Eulàlia per mobilitzar-se i tornar a denunciar la situació.
L'Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, assegura estar al cas de la problemàtica del carrer Santa Eulàlia.
El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha assenyalat que ja s'ha actuat en més d'una ocasió a la nau des d'on surten les rates, però recorda que el procés és més complex en tractar-se d'una propietat privada.
Ja es va fer una actuació en el seu moment a l'octubre de l'any 2019, però hem de recordar que es tracta d'un espai privat i, per tant, això dificulta la intervenció per part de l'Ajuntament. En aquest cas, el que s'està fent és intervenir per mediar i acompanyar la persona que ocupa aquest espai perquè es pugui produir doncs, la desratització i la neteja de l'espai interior de la nau.
Eloi Cortés ha afegit que s'està treballant de manera coordinada entre diversos departaments del consistori local per mitigar les molèsties als veïns de la zona.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de decidir en les pròximes hores si avala l'allargament del toc de queda nocturn fins al 20 d'agost, una mesura que seguiria afectant Sabadell, malgrat la millora dels indicadors epidemiològics. De fet, un enduriment en els criteris del govern català a l'hora d'aplicar la restricció ha impedit que la ciutat surti de la llista.
Concretament, s'aplicarà als municipis de més de 5.000 habitants que superin els 250 casos per cada 100.000 en els últims 7 dies, en lloc dels 400 fixats fins ara. Amb tot, la llista de municipis afectats creix en 13 i s'eleva fins als 176. Una quinzena de poblacions deixaran d'aplicar la mesura, mentre que se n'hi sumaran 28, que fins ara en quedaven exemptes. Si el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya avala la demanda de la Generalitat, Sabadell i 175 municipis catalans més mantindran el toc de queda d'una a 6 de la matinada fins al 20 d'agost.
I els indicadors de la pandèmia segueixen mentrestant millorant a Sabadell. Com dèiem, el risc de rebrot ha baixat en 41 punts en les últimes 24 hores i s'ha situat als 558. Així mateix, la velocitat de contagi ha passat del 0,75 al 0,72 i la incidència acumulada 7 dies és ara de 304 casos per cada 100.000 habitants. No obstant això, encara es detecten nous contagis a la ciutat.
Sí, des d'ahir se n'han declarat 74 de nous, una desena més de positius registrats aquest dimecres. Amb tot, des de l'inici de la pandèmia, 25.261 sabadellencs han donat positiu. A més, Salut ha notificat una altra mort a la ciutat que eleva el global de defuncions a les 582. Tot plegat mentre la campanya de vacunació continua endavant, arribant als 129.515 sabadellencs amb la pauta completa i 147.451 amb almenys una dosi del vaccí anticovid.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Continuem endavant. Les obres d'ampliació del Museu Aeronàutic de Catalunya, amb seu a l'aeroport de Sabadell, estaran enllestides a l'octubre. Els treballs es van iniciar al juny, però s'han parat fins al setembre. La segona fase del museu permetrà habilitar una biblioteca, una sala d'exposicions i uns lavabos per als visitants.
Una altra de les actuacions incloses és el muntatge de l'anomenat Hangar Armengol, de tipus Omega, una donació feta el 2010 pel pilot voluntari de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, Josep Maria Armengol. En parla Domingo Jaume Andreu, director del projecte.
Addicionalment, hi haurà uns mòduls edificats de serveis pels visitants, que fins ara no n'hi havien. Es tenia que anar a l'edifici principal de l'aeroport a la torre, i això és el que farem. I, a més, habilitarem tot un espai, o l'espai que queda entre l'hangar museu i l'hangar gran i la carretera interna de circunvalació de l'aeroport per posar-hi tots els avions que en aquest moment estan, els avions estàtics que tenim a davant de l'aeroclub i que tenim altres llocs de l'aeroport i que no es poden visitar, i així els farem tots visitables.
L'ampliació del Museu Aeronàutic, que suposarà una inversió d'uns 70.000 euros, permetrà elevar les aeronaus que actualment hi ha exposades fins a la trentena.
Les noves empreses sabadellenques i els emprenedors amb projectes innovadors tenen una nova oportunitat per buscar recursos i assessorament. Serà a través de la novena edició del Cafè Aventura, que repartirà 8.500 euros entre els guanyadors del certamen i els oferirà un acompanyament empresarial.
Els 15 empresaris i emprenedors seleccionats tindran tindran 3 minuts per vendre el seu projecte al jurat. Entre aquests s'escolliran dues empreses i una idea de negoci guanyadora que dotaran de recursos econòmics i d'assessorament. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, assegura que la fórmula sempre ha estat molt exitosa.
Les empreses són empreses que ja estan constituïdes o que s'acaben de constituir. I normalment sí que, com que amb aquest seguiment que fem, són empreses que poden continuar normalment. I, bueno, els projectes és una altra cosa diferent. És un projecte, però igualment sí, el projecte empresarial, normalment en tenim molt d'èxit. I la gent, després d'això, hi ha molt d'èxit, vaja.
Les inscripcions per participar al Cafè Aventura estan obertes fins al 15 d'octubre i el certamen se celebrarà el 25 de novembre.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La plaça Sant Roc acollirà aquest vespre una nova concentració en contra de la violència masclista. La mobilització convocada per Justa Revolta arriba com a reacció a l'assassinat d'una dona al carrer Fernán Caballero de Campoamor aquest dimarts.
La protesta pretén denunciar i condemnar la violència contra les dones, just dues setmanes després que un home matés la seva parella a la Rambla. Tot plegat, malgrat que el cas de Campoamor encara no s'ha confirmat com a feminicidi. De fet, els Mossos d'Esquadra encara treballen en la identificació de la víctima i totes les hipòtesis sobre el culpable del crim estan sobre la taula. La concentració, sota el lema "Si un dia no torno, cremeu-ho tot", arrencarà a 7:45 del vespre davant de l'Ajuntament.
Més informacions en format més breu. La policia municipal de Sabadell atura un conductor temerari al barri de l'Eixample.
El fet va tenir lloc passada la mitjanit d'avui, on a l'altura del carrer de Cerdà un turisme va començar una conducció temerària en veure els agents. Un cop aturat per la unitat policial, a més de donar positiu en el test d'alcoholèmia, no disposava de permís de conduir i tenia la ITV caducada. El turisme va ser immobilitzat i li van instruir al conductor diligències judicials.
El postgrau en Economia Social i Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona arriba a la cinquena edició.
El postgrau es concep com una eina estratègica que ofereix l'oportunitat de trencar l'estanquitat entre els diferents agents impulsors, públics i privats, que sigui capaç de detectar i respondre a les necessitats socials i formatives del teixit econòmic cooperatiu. La data límit per inscriure's és el 10 de novembre.
Pimec Vallès Occidental aconsegueix la inserció laboral de 53 joves al mercat de treball dins del projecte Singulars del Servei d'Ocupació.
Singulars és un programa que té l'objectiu d'inserir joves menors de 29 anys en situació d'atur en el mercat de treball. L'entitat considera que el retorn al sistema educatiu d'aquestes persones és un objectiu d'èxit en aquesta edició. Més d'un 18% dels participants del projecte formalitzaran la matrícula entre els mesos de juliol i setembre, majoritàriament a estudis superiors.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Un minut i mig per arribar al punt de 2:45. França, el darrer país europeu a favor d'una tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 al setembre.
L'anunci del president de la República, Emmanuel Macron, arriba just l'endemà que l'Organització Mundial de la Salut demanés una moratòria d'injeccions de vacunes de reforç fins al final de setembre per permetre que s'arribi a un 10% d'immunització a tots els països del món. Pocs dies abans, Alemanya va anunciar una tercera dosi a la població vulnerable a partir de setembre. En clau local, la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, assegura que serà necessari tornar a vacunar-se en els pròxims anys.
I Espanya, precisament, ha fet el primer enviament de vacunes a l'Amèrica Llatina.
Segons ha informat el govern espanyol aquest dijous, la primera donació ha estat de més de 100.000 dosis al Perú, després d'un acord assolit entre AstraZeneca i el Fons Global COVAX i l'Estat espanyol. En els pròxims dies, Espanya també farà enviaments a Paraguai, Guatemala, Nicaragua i Equador.
Grècia registra 120 focs en un sol dia i Turquia supera els 170 en una setmana.
El sud d'Europa continua fent front als greus d'incendis. Una central tèrmica del sud-oest de Turquia amenaçada per les flames va ser evacuada davant el risc d'explosió. Per evitar una catàstrofe es van retirar els productes químics inflamables, però existeix el perill que cremin milers de tones de carbó que es troben a l'interior. Diversos països de la Unió Europea, entre ells Espanya, han enviat avions, helicòpters i personal per ajudar a combatre els focs.
Informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Com no, sintonia de Jocs Olímpics a Ràdio Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria.
Marxem ràpidament fins al Japó perquè dues sabadellenques, Maika Garcia i Judit Forcà, s'estan jugant ara mateix l'accés a la final de la competició de waterpolo. Com va el partit?
Sí, doncs queda un minut i 10 segons tot just per acabar el partit. A la mateixa aturada de Laura Ester. Per tant, la classificació per la final molt, molt, molt a prop. Està guanyant Espanya per 8 a 6 contra la selecció d'Hongria amb un paper molt destacat de la portera de l'Astralpool Natació Sabadell. Recordem que hi ha 3 representants més del club, Maika Garcia, Judit Forcà, Irene González. Insistim, 50 segons ara pel final, ataca Espanya i té 2 gols d'avantatge, per tant, té l'accés al Serró, la selecció espanyola, que serà, per tant, medallista olímpica. Serà la segona final per Maika Garcia i Laura Ester, la primera per Judit Forcà i per Irene González. Primera final, per cert, des de Londres 2012, per l'equip femení de waterpolo. A la final espera ja els Estats Units, que s'ha desfet de l'equip del Comitè Olímpic Rus per 15-11.
I en uns minuts, a partir de les 2, serà el torn del tercer sabadellenc en qüestió, Aleix Gómez.
Els hispanos d'handbol es veuen les cares amb Dinamarca, la vigent campiona olímpica i mundial. Fa uns mesos es van enfrontar també a les semifinals d'aquesta cita mundialista amb victòria danesa per 33-34. Per cert, França és la primera finalista després de superar 27-22 a Egipte.
I d'altra banda, la delegació espanyola ha sumat la seva segona medalla d'or a Tòquio amb la victòria de la karateka Sandra Sánchez a la final de la modalitat de CAT. En el global, Espanya en 11 més la que sumarà dissabte a la final masculina de futbol. No deixem l'olimpisme perquè el tècnic sabadellenc Òscar Trigo es concentra des d'avui amb la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes al CAR de Sierra Nevada. Serà l'últim estatge abans de l'inici dels Jocs Paralímpics el pròxim 24 d'agost.
Trigo i la resta de la selecció s'hi estaran fins al dia 18 i el 19 viatjaran al Japó. Recordem que l'equip venia dividit en 2 bombolles a Bilbao i a Madrid davant la impossibilitat d'organitzar amistosos per la pandèmia. El sabadellenc, ex del Global Bàsquet, celebra aquests dies també el seu fitxatge pel Barça en cadira de rodes a partir de la pròxima temporada.
Al final de la temporada passada es van posar en contacte amb mi per tal de donar un tomb a la situació esportiva i al projecte esportiu que estàvem vivint. I bueno, si això ho relaciones amb que Global Bàsquet va deixar de competir la temporada passada amb l'intenció de no tornar a competir a nivell nacional perquè, lògicament, les dificultats econòmiques pues, ens van abocar a prendre la decisió, pues, bueno, pues, finalment, jo sóc entrenador, la meva passió és entrenar i vaig prendre la decisió d'un nou projecte, no? com és el de Sant Feliu, el del Futbol Club Barcelona.
Trigo viurà la seva segona experiència a la banqueta blaugrana. L'anterior va tenir lloc entre els anys 2000 i 2008, quan el projecte estava vinculat a l'Institut Gutmann.
I la selecció espanyola femenina de waterpolo a la final.
Sí, s'acaba d'acabar ara mateix el partit, abraçades entre les jugadores de la selecció, entre Judit Forcà i Laura Ester, llàgrimes de felicitat per aquesta victòria per 8-6, segona final olímpica, insistim, per la selecció espanyola femenina de waterpolo, que s'enfrontarà el dissabte als Estats Units, per tant, reeditant en aquest cas la final de Londres 2012, i també insistim en aquest cas, en aquest fet, Maika Garcia es converteix en la primera esportista de Sabadell que guanyarà 2 medalles olímpiques.
Déu-n'hi-do. El Centre d'Esports Sabadell, mentrestant, avui ha tornat a ser dia de presentacions i per partida doble, en aquest cas a la Nova Creu Alta, amb 2 dels últims reforços de l'equip, Alfred Planas i Jacobo González.
Tots dos, recordem, van debutar dissabte passat contra l'Hospitalet i en el cas de Jacobo va marcar fins i tot ahir contra l'Europa. L'ex del Tenerife va rebre l'interès d'equips com l'Albacete o el Castellón, però ha explicat per què va decidir apostar per l'oferta del Sabadell.
Ha habido pues contacto con otros clubs, pero desde el primer momento, como decía Manza, yo tenía muy claro que quería venir aquí. Tanto la propuesta como la idea que tienen, el proyecto, que creo que es un año importante, me atraía un montón el poder vivir aquí. Y bueno, como te decía, creo que la idea fue muy fácil de tomar. O sea, la decisión fue muy fácil de tomar.
En el cas d'Alfred Planas, el seu anunci es va endarrerir uns dies perquè el club es volia assegurar que no quedessin seqüeles d'una lesió de pubis patida al Marbella. El mitjapunta català ha confirmat que es troba a la perfecció.
Van ser unes molèsties que em van privar de realitzar l'últim tren de temporada l'any passat, però inclús l'any passat ja vaig acabar competint els últims 2-3 partits. i ara mateix estic com nou, em sento bé, amb molta energia, amb molta confiança i amb ganes de donar-ho tot.
Tots dos han estat acompanyats pel director esportiu del Centre d'Esports, José Manzanera, que es troba en uns dies importants, abans de tancar algunes operacions obertes, abans de l'estatge que comença dilluns a la Vall d'en Bas. El mateix Manza ha assegurat que han accelerat algunes negociacions.
Una cosa es lo que nosotros queremos y otra lo que los demás quieren. Al final esto va de diferentes partes. Nosotros esta semana estamos intensificando un poco todo lo que depende de nosotros y lógicamente que la idea es intentar tener a los máximos jugadores para que convivan juntos esa semana y en ello estamos. De momento, pues como sabéis, no me gusta dar ni informaciones ni nada hasta que no esté todo cerrado, entonces pues seguimos en el mismo punto que el martes pasado cuando tuvimos esta misma situación.
Seguint la línia de les presentacions d'enguany, a l'acte han estat convidats representants del campus de l'Escola de Futbol de Sabadell, com ara el seu president i excapità arlequinat Lino Gutiérrez.
Afegim un parell de punts més. Primera etapa de muntanya, la Vuelta a Burgos.
173 quilòmetres que han de cobrir avui entre Busto de Bureba i Espinosa de los Monteros. Els ciclistes coronaran el Picón Blanco a 17 de l'arribada, un port de 8 quilòmetres al 9,2%. El sabadellenc David de la Cruz és 15è a la general, a 13 segons del nou líder, el ciclista del Movistar, Gonzalo Serrano. Recordem que ahir es va imposar l'esprint de la segona etapa al seu company a l'Emirates, el colombià Juan Sebastián Molano.
I en natació, Equador de la competició al Campionat d'Espanya d'estiu, que se celebra a les Palmes de Gran Canària.
El Club Natació Sabadell lidera de moment la classificació masculina amb 4 punts d'avantatge respecte al Gredos i a la femenina és segon, a 13 punts del Sant Andreu. En l'aspecte individual, de moment el més destacat ha estat la victòria de Cata Corró als 400 estils, baixant del 4,40 per primera vegada en 3 anys, des de l'Europeu del 2018. Recordem que en aquest temps la Dinka ha estat operada 2 cops d'un tumor cerebral.
Gràcies, Pau.
Bon dia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.
Fins aquí, el Notícies Migdia d'avui. Nosaltres ho deixem aquí, un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so i el Rubén Estevez a la redacció. Tornem demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, les xarxes socials i també a partir de les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.